Artur Ramon, molt bon dia, bon dissabte.
Bon dia, Mercè.
Com estem?
Molt bé, i tu?
Bé. Mira, perfecte. Avui a punt per parlar de música, perquè aquesta setmana han estat els Premis en The Rock. I Charangos van dur 4 premis. Premi de votació popular al millor disc de pop rock, millor cançó de pop rock, millor directe i millor artista. Uns premis, aquests els en The Rock, que es van entregar dimecres al vespre i que van tenir aquest grup doncs, com a gran triomfador. Per això avui, amb l'Artur Ramon, hem decidit escollir 3 obres d'art vinculades a la música, on la música o els instruments siguin els protagonistes. Suposo que aquí la tria ha sigut fàcil, Artur.
Sí, aquesta vegada m'ho has posat facilet, perquè hi ha molta cosa, i és d'agrair, quan tens tant per triar, i també és difícil, perquè, clar, hi ha masses coses i has de triar-ne 3, però música i pintura estan molt connectades.
Ha tingut un paper important, per tant, la música dins de la història de l'art.
Molt, molt important, perquè són llenguatges molt propers. Jo diria que la música i la pintura, juntament potser amb la poesia, són els tres llenguatges que van més junts i que conflueixen, i que a vegades inclús es dialoguen, i hi ha moltíssima iconografia, moltíssima per treure imatges boniques. He intentat treure 3 que siguin il·lustratives i que ens permetin explicar aquesta relació.
Doncs avui amb l'Artur Ramon, una secció dedicada als músics i instruments a la pintura, amb una selecció musical, també ho hem de dir, dels artistes premiats als Premis en The Rock. Com els Amics de les Arts, Premi en The Rock de la Crítica Millor Artista 2017. I comencem, Artur, per la pintura d'una dona tocant la guitarra. Una dona, una pintura que amb aquesta llum, ja sé quin autor hi ha darrere.
Qui creus que és?
Vermeer.
Exacte, molt bé. És que només pot ser Vermeer, amb aquesta llum tan meravellosa, amb aquesta dona que està tocant una guitarra espanyola, que la simbologia d'aquest instrument a l'època doncs és una simbologia de la fantasia i de l'amor, i que està mirant amb un pla que no veiem qui és, a la seva dreta, que segurament és el seu professor, perquè ella està acuradament tocant aquesta guitarra. Al fons veiem uns llibres en una taula que ha deixat llegir per poder-se concentrar en la música, i just a la paret veiem un recurs que s'utilitza molt amb la pintura del segle d'or, que és aquest quadre dins del quadre. I és un paisatge de Delft, que és la localitat que va veure néixer aquest gran geni de la pintura el 1632, i que va morir el 1675, no va abandonar mai Delft, i va produir molt poques obres. Pensa que només ens han arribat 35 obres de Vermeer, que és una producció
només molt, 35?
Molt, molt petita. Sí, molt, molt escassa. Segurament es van perdre algunes, però no deuria pintar molt, perquè la seva pintura és molt lenta. És una pintura que es va fent a foc lent i molt precisa, molt precisa. Utilitza aquests elements de descripció, li agrada molt les sedes, com veus aquest vestit de seda que porta, tan bonic, com detalla les trenes, el collar de perles. És un pintor d'una sensualitat i d'una qualitat tècnica i d'una poesia. Jo sóc un enamorat.
És que és com si veiéssim una fotografia pel nivell de detall, i sí, sí. Aquesta alumna, diguem-ne, avantatjada de classes de guitarra, és molt jove, no? Quants anys deu tenir?
Molt. Aquesta és una noia, pensa que té 15 o 16 anys.
Clar, de classe benestant.
Sí, de la classe que dominava l'Holanda de l'època, que era la burgesia, que és aquesta nova classe social en la que hi havia un gust dins de tot el que és el protestantisme, doncs per tenir obres d'art i on la música hi era molt present. Penseu que la música en el segle XVII a Holanda era com el futbol avui a les cases del segle XXI.
Home.
No hi ha casa que no hi hagi futbol, d'una manera o altra. Doncs la música era igual. La música música tenia una força extraordinària. Tant és així que el 2013, no fa massa, la National Gallery de Londres va dedicar una exposició de Vermeer i la música, només amb 5 quadres, i l'estrella de l'exposició és aquest quadre.
Aquesta dona tocant la mandolina o, vaja, o la guitarra, en aquest cas. Una pregunta vull fer-te, Artur. Per què has dit que la guitarra espanyola era un símbol de la fantasia i de l'amor? Per què aquesta vinculació?
Mira, perquè era un instrument molt exòtic. O sigui, a l'Holanda de l'època, l'instrument de corda era la mandolina. I la guitarra espanyola era un instrument exòtic, d'un país exòtic, i per tant es considerava, quan es posava en un quadre com aquest, tenia aquesta simbologia, quedava associat a l'amor, quedava associat a la fantasia, i pensem que hi ha molts missatges encriptats en la pintura d'aquesta època que s'han anat perdent amb el temps. És a dir, nosaltres hi ha moltes coses que avui no podem comprendre com es comprenien en el context de la Holanda o del Delft de 1632.
Clar.
Per tant, quan Vermeer pintava aquests quadres darrere i posava un... Hi havia un missatge que arribava a la gent que veia les obres.
Doncs tenim ja el primer quadre, aquest quadre de Vermeer, dona tocant la mandolina, quadres vinculats a instruments o, vaja, o a l'àmbit de la música, perquè aquesta setmana s'han entregat els premis Under Rock. Anem per la segona obra, va.
Jo era més petit, el menjador més gran, encara els veig com si fos ahir. Els amics dels meus pares, quan venien a passar la nit, no celebraven res, ho celebraven tot, jo no volia anar a dormir.
I els Mishima, que es van emportar el Premi Interrock de la Crítica al millor disc 2017 i el millor disc de Pop Rock 2017, el grup de David Carabén. I continuem aquest repàs amb pintures i obres vinculades als músics o als instruments amb un concert barroc, pel que sembla, no?
Sí, mira que és bonic aquest quadre, amb aquesta llum que ve d'aquesta gran làmpada que està en aquest palauet, i el que està tocant és Frederic II el Gran, que era un gran concertista de flauta. I en aquest quadre que pinta Adolf von Menzel, un dels grans pintors alemanys del realisme del segle XIX, juntament amb Caspar David Friedrich, ens està fent entrar, l'espectador entra en aquest concert tan bonic en el que el propi Frederic II està deleitant a la cort.
Fa de solista.
Exacte, en el seu palau de Sanssouci, que era un palauet que tenia a Potsdam. Però el que està tocant el clavicel és el fill de Bach. És a dir, que no s'estava per res, és a dir, que el fill de Bach era el que l'acompanyava amb aquest concert, que jo crec que ambienta i explica molt bé el que és la música.
I l'època, també.
Sí, totalment. Abans parlàvem de Vermeer i la importància de la música era tan gran que consideraven que actuava com una companyia de l'alegria i com un antídot del dolor. I aquesta idea va avançant en el temps i apareix fins aquí, fins a Menzel, en el segle XIX, que té encara una presència en els àmbits, en aquest cas, de la cort, però també socials o burgesos, molt importants. Jo crec que la música va desapareixent de les cases a mesura que apareixen altres elements, com pot ser la ràdio i després la televisió, no?
Clar, però... altres estímuls.
Sí, altres estímuls, altres maneres de mitjans de comunicació, però la música durant aquest temps és fonamental. I a mi el que més m'agrada d'aquest quadre és l'ambient, aquest ambient d'aquesta llum una mica tenebrosa.
Mig tèrbol, sí.
I que tu pots entrar, estàs participant, vivint d'aquest fantàstic concert amb un naturalisme i un realisme meravellós.
Escolta'm,
aquest és un quadre que està a Berlín.
A Berlín. Artur, una cosa. Era molt habitual, clar, estem parlant d'un rei, de Frederic II de Prússia, tocant en un concert de solista en públic. Vèiem algú que s'està avorrint una mica, no sé si això està fet expressament o no.
Vés a saber com tocava.
Però no sé si era molt habitual veure un rei tocar, interpretar, perquè normalment sempre tenia servents que ho feien per ell, no?
Normalment no, jo crec que és un fet bastant singular, però hi havia reis, com ara recordo, per exemple, Carles IV, que li agradava fer objectes de fusta, de banisteria, és a dir, hi havia reis que els hi agradava una mica doncs exhibir les seves dots en alguns camps, no? En aquest cas, en el camp de la música, però altres, hi ha alguns doncs, que van pintar, o parlàvem no fa massa de la reina, recordes quan parlàvem de la reina Victòria,
sí,
que li va demanar a Edward Lear, que vam comentar no fa massa, que li donés classes de vistes topogràfiques, etc. És a dir, clar, aquesta mena de vinculació amb el món de la cultura. Això els monarques actuals ho tenen poc, malauradament, però els d'abans sí que tenien una... Per exemple, Carles III, un enamorat de l'art, o Felip II, es desvivia per les relíquies . i pel Bosco, per Ticià. Gràcies a ells, diguem-ho tot, hem tingut la sort de poder tenir molts quadres d'aquests grans artistes. Però això, clar, amb el temps també ha anat desapareguent i els reis d'avui doncs ja estan per altres coses.
Tenen altres menesters, per dir-ho
sí,
finament.
Sí, sí. I poca cultura en aquest sentit, diguem-ho clar.
Van a Arco i tot això, eh? I
sí, això
Arco.
Sí, però això hi va tothom.
Hi va tothom.
Vull dir, això no et diferencia massa per anar amb la Fira de les Vanitats.
No t'apretaré per aquest cantó.
No.
Va, amb l'Artur Ramon estem parlant d'obres d'art relacionades amb músics i instruments. Anem per l'última. El huracán. Parlem de músics i instruments a la pintura perquè aquesta setmana s'han entregat els premis Under Rock amb molts premiats, un dels quals els Love of Lesbian, Premi Under Rock per votació popular al millor artista en llengua no catalana del 2017. Hem parlat al principi d'una pintura on s'hi veia una noia tocant la guitarra, un concert amb un rei tocant la flauta i ara toca un altre dels instruments clau en la història de la pintura, segurament, que és el piano, Artur.
Efectivament. El piano també té la dificultat del moviment, el piano, perquè, naturalment, l'artista ha de saber copsar bé el moviment, però qui millor que el gran Giovanni Boldini per aconseguir doncs, aquesta imatge tan bonica d'aquest pianista que curiosament no he pogut identificar, l'he buscat per tot arreu i no he trobat qui és, però que està aquí doncs, deleitant a la seva audiència amb aquest joc que creua les mans
sí.
i que aconsegueix aquest gran moviment. Boldini és un gran artista, és un artista italià, va néixer a Ferrara, hi ha un gran museu a Ferrara de Boldini, el 1842 va néixer i va passar tota la seva vida a París. És un artista que, a més, es va especialitzar doncs, en retratar la burgesia de l'època i que veritablement doncs, va deixar unes imatges meravelloses.
Per tant, pintor del segle XIX, eh?
Sí, un pintor del XIX, mor l'any 31, per tant, una mica del segle XX també agafa. Molt, diguéssim que estan a la categoria doncs, de Sargent, de Sorolla, de Zuloaga, de Serre, d'aquests grans pintors que, a més, van ser gent a la seva època, a més, molt rics, perquè van agafar un gènere, que era el del retrat, que va tenir una gran acceptació i que tothom es volia retratar. O sigui, la burgesia del segle XIX es volia assentar a nivell, diguéssim, simbòlic, econòmic i social a través del retrat.
Clar.
I aquests grans retratistes van tenir el seu moment d'or, i Boldini és un d'ells. Passa que quan fa aquestes obres de per exemple, de músics...
Que en té bastantes.
En té bastantes, sí, perquè li agrada molt la música. Li agrada molt la música. Ell recordem que té aquell gran retrat que és el més conegut de Verdi. És un que és un retrat conegudíssim del compositor d'òpera de Verdi. I quan fa aquests músics anònims, a mi m'agrada més que quan fa aquestes grans senyores de la burgesia, que a més són d'uns tamanys impressionants, perquè ell va estar molt influït per un altre pintor suís que es deia Zorn,
Sí.
I va fer formats molt grans d'aquestes senyores sempre vaporoses, amb uns vestits molt bonics.
Com desdibuixant-les, una mica.
Sí, una mica amb aquest moviment. Boldini té una pinzellada molt solta, molt llarga, molt vibrant. És un pintor que quasi pinta amb els dits. A mi m'apassiona. El Museu de Ferrara el conec bé perquè hi he estat diverses vegades i sempre m'interessa molt. Potser més amb aquesta cosa més anònima, més de petit format, però és un pintor que no és dels grans de la història l'art o que tothom coneix més, però és un pintor a reivindicar i a reconèixer. A mi m'encantaria poder tenir un Boldini, però és un pintor ja molt cotitzat.
Molt cotitzat.
Són cars els seus quadres.
Sí. I aquesta obra que ens ha portat avui l'Artur Ramon, el pianista, aquest pianista que no has aconseguit esbrinar qui era, però que es veu...
Qui és, no?
Exactament, aquesta concentració, l'home, mulleres i un bigoti, mira atentament les seves mans creuades mentre toca l'instrument, no?
Sí, sí, el món del piano, jo ara l'he conegut molt de prop, perquè m'he fet molt amic d'un pianista professional.
Mira.
I és apassionant, és apassionant. És a dir, ell em deia que ells fan com de mèdium, ells fan com una mena de translació entre la partitura, entre l'obra i l'audiència i el públic, no? I llavors, clar, aquest fluir de la música és tan meravellós. Jo crec que és l'art que arriba més al cor. Més que la pintura, inclús. Eh?
Segurament.
És a dir, té aquesta connexió directa amb els sentiments. La música a mi em pot arribar a fer plorar, emocionar. Bé. La pintura també, però d'una altra manera, perquè hi ha un element també intel·lectual en la pintura.
Més racional,
que la
música
també, no? Hi és. Però jo trobo que té aquesta cosa, i a més els pintors això els ha apassionat, aquesta manera de copsar aquest sentiment, aquest virtuosisme també,
i tant.
Perquè hi ha les dues coses, la cosa virtuosa i la cosa emocional. És veritablement, hi ha molts quadres de pintors que, o sigui, de la pintura ha recorregut molt a la música al llarg de la història a l'art.
I avui hem volgut fer un repàs, hem triat tres obres per vincular obres d'art amb música, amb aquest àmbit musical, amb els instruments, amb les emocions, perquè aquesta setmana s'han entregat els Premis Enderroc de la Música a Girona. Artur, ens veiem demà.